Bona nit, soteneros! Com esteu? Vau tirar els petards de rigor per Sant Joan? Alguna cremada de tercer grau? Nosaltres, molt avorrits, sense futbol. Bé, sí, es juga a la Copa Amèrica, però, hòstia, no hem pogut mirar 90 minuts seguits de cap partit, eh? I per això hem decidit posar-nos amb el tema de les eleccions a la presidència del Barça. Els que ja ens escolteu de fa temps sabreu que som un programa tertúlia amb un punt d'humor, d'insolència, de crítica sense fonament i alguna sortida de to. Però, ojo, també tenim moments de reflexió, opinions amb criteri i, sobretot, tenim quatre fanàtics del futbol. Per tant, alguna cosa interessant imagino que direm amb tanta xerrameca. Avui entrevistem el precandidat Agustí Benedito per esbrinar què proposa pel Barça i a veure com es defensa en un ambient menys formal com és aquest. Amics i amigues, benvinguts a la Sotana! És gairebé juliol, moments de precandidatures i de molta calor i molta xafogor. I per això tenim aquí amb nosaltres en Joel Cockburn, de la Zona Franca. Ben tornat, Joel, com estàs?
Ben tornat i ben trobat, Ignasi. Bona nit, estic molt bé i moltes ganes de parlar amb qui ve avui.
Molt bé, molt bé. Ah, i en Manel Vidal des de LinkedIn també el tenim aquí amb nosaltres. Bona nit.
Bona nit. No sé per què et fa gràcia Lingen, has sigut quan deies Lingen. Volia dir Núñez president, que torni el president Núñez.
I amb mi, al meu costat, a l'estudi de gravació de la Sotana, tinc en Sergi Pujol. Què tal, Sergi?
Bona nit, sotaneros. Ni un dia de Sant Joan em donen festa, eh?
No. Cada dia, perquè això no para. I a la meva dreta, l'Andreu Joanola, que ens ha portat avui el convidat. Andreu, bona nit.
Què tal, Ignasi? Estic molt content de que m'escupis quan parlis.
És el que té el directe i està menys un pam. El directe no, què cony. En fi, el tècnic de sols botonets, l'Enric Gusó Muñoz, una cirereta en tota regla. Passeu i gaudiu, que entrevistarem a un bon gent avui i riurem una mica.
La Sotana, el que diem va a missa.
Bé, i ara sí, doncs, deixeu-me saludar Agustí Benedito, precandidat a la presidència del Barça, que està aquí entre nosaltres avui per dedicar-nos uns minuts. Agustí, molt bona nit, què tal?
Molt bé, bona nit.
Encantat de tenir-te aquí, és un plaer. I si ens permets, te farem una mica de biografia abans d'entrar a l'entrevista que en Manel s'ha preparat perquè els oients puguin, doncs, situar-se una mica a veure què et sembla i, bueno, i si no, doncs després ho matises. Manel, endavant.
Sí, Agustí Benedito neix el 1964 a Barcelona i fa molts anys que està vinculat al Barça. Per exemple, el 1997 ja es va presentar a formar part de la candidatura d'Àngel Fernández, que era el magnat de la construcció que va perdre aquelles eleccions contra Núñez. Llavors, seguidament, Agustí Benedito va ser membre fundador de l'Elefant Blau, que va ser aquella plataforma d'oposició al mateix Núñez, de la que també formava part Joan Laporta, entre d'altres. Llavors, del 2003 al 2009, treballa precisament pel Barça, per la Junta Presidida per Joan Laporta, en les comissions esportiva i social, en plega, com he dit, el 2009, i un any després, el 2010, decideix presentar-se a les eleccions, on queda finalment segon per davant de Marc Ingla i Jaume Ferrer, però a quasi 27.000 vots de distància de Sandro Rossell, que es va convertir en aquelles eleccions en el president més votat de la història del club. I ara hi torna. És de moment precandidat i es veu capaç de ser president del Barça, contradient, en certa manera, aquells que plantegen les eleccions com un cara a cara entre Josep Maria Bartomeu, fins fa poc encara president, i Joan Laporta.
Començo, Agustí, amb la primera pregunta, que és que falta de menys d'un mes de les eleccions. El tema de recollida de firmes, la tens avançada?
Bueno, jo t'he de dir que això de les signatures és el requisit estatutari per qui ens volem presentar més fotut de tots, eh? És una cosa complicadíssima. Nosaltres tenim la sort de que l'any 2010 ja vam fer un esforç molt gran, vam ser capaços de recollir-ne 2.895, i, home, t'ajuda l'experiència d'haver-ho fet, i, home, aquest cop, hòstia, jo espero que sí, anem amb la confiança de que les farem bé, espero que sí.
És perquè has demanat 50.000 papeletes, ets el precandidat que n'ha demanat més, sí. És perquè ets més optimista que els altres? Clar.
Bueno, no, primer que jo crec que algun d'ells potser en torna a demanar, eh? Perquè això del número de les butlletes, sí. Tota una campanya electoral val molts cèntims, molt. però la partida de paperetes potser no és la més important. Això són... Bueno, aviam, tot és relatiu, no? Però 50.000 paperetes valen 1.000 euros, perquè ens entenguem, I, per tant, quan no estàs davant d'un cost econòmic molt alt, bueno, què ens trobem? Que tenim molts col·laboradors, molta gent, oi? Que se t'emporta paperetes per repartir-les por ahí. Bueno, en lloc de donar-li 10, doncs, jo què sé, doncs li dones 30, no? Perquè aquest home, doncs, com parla amb una altra persona... I és per això, per poder tenir... En fi, no és que vulgui dir que n'hagin de fer 50.000,
Ojalà, no?
Perdona, Agustí, el Barça us facilita nom i cognoms i número de soci o alguna forma de contacte també amb els socis?
No. Això està prohibit per la Llei Orgànica de Protecció de Dades.
Sí, no es en facilita teoria, absolutament res.
En teoria no pots tenir el cens. Una altra cosa és que amb altres eleccions i, en fi, alguns episodis que tenim això poden fer veure que algú l'està utilitzant, Però el cens no el pots tenir, no. Aquesta és la dificultat. Com trobes els culers? Exacte. Els culers no anem pel carrer senyalats com a culers, com a socis. I per això és tan difícil.
És de les coses més difícils. Anem a la data de les eleccions, que és una mica estranya. Siguem dissabte, un dia que els comerços estan oberts i que no tots els socis podran venir a Barcelona a votar presencialment. Creus que és una tàctica de la Junta de Bartomeu per minimitzar aquesta participació?
Bueno, em sembla que és ben clar que si ells el que volguessin és la màxima participació, segur que no l'endivinen així, Els estatuts diuen que preferentment les eleccions s'han de celebrar en dia de partit. I jo no hi veig cap raó, cap ni una, perquè no s'hagin fet aquestes eleccions en un dia de partit. Ja fora de temporada, clar, el juliol encara pitjor.
Clar.
Un dissabte, tu deies la gent que treballa que no podrà venir a Barcelona, però n'hi ha alguns que el divendres els que poden agafen el cotxe i se'n van a passar cap de setmana fora.
Sí.
I aquesta gent, bueno, encara podrien pensar que el diumenge, si surto una miqueta abans, voto. Però, esclar, el dissabte ja els has fotut amb aquests, no? És molt clar que el que estan buscant és que la participació sigui baixa, a mi em sembla que és molt evident.
I creus que, si és baixa, ells en surten beneficiats,
Bueno, el que tinc clar és que ells s'ho pensen, perquè si no ho haguessin fet. Està clar que ells pensen segur que els beneficia una participació baixa. Jo entenc que està per veure, tu. Jo tampoc tinc clar que els beneficiï. A mi el que em mou a defensar una major participació és la transcendència d'aquestes eleccions. Som un club únic al món per algunes raons. Una d'elles és aquesta, que és que cada 15 anys, espero que aviat puguem guanyar i puguem tornar els mandats a 4 anys, cada 4 anys o cada 6 anys escollim el president i això té una importància molt... I és per això que jo crec que hauria d'haver-hi participació, per la transcendència que té.
Per tocar una mica més el tema esportiu, Agustí, voldria preguntar... Recentment hem llegit una entrevista al Diari Ara en què asseguraves que a Vidal havia reconegut personalment que no estava preparat per ser secretari tècnic. Llavors, creus que Laporta està utilitzant la carta de Vidal per guanyar vots amb la seva candidatura?
Això són dues coses diferents, no? Una és la conversa que jo, o les converses que he tingut amb la Vidal, i una altra cosa és si en Laporta intenta utilitzar els noms, que Laporta intenta fer el millor que pot i que sap, oi? Perquè ell pensa que el beneficia, no ell, ell i tots ho fem.
Exacte, sí.
Tots ho fem, intentem fer de la millor manera que sabem. Amb el tema de l'avi, quan hi vam parlar... No és que no es veiés preparat, és que ni vam parlar per sobre. Ella es veia més, ella em deia que tenia ganes de dedicar molt de temps a la Fundació i que el tema de la UEFA, que el platinís francès, que ell ho coneix una mica i que ell pensava que podria servir el Barça molt millor des d'aquest lloc, que de fet vam parlar i que per dir-ho així encara li mantinc, I, la secretaria tècnica era una cosa que ella en aquell moment no li interessava ni mica. Bueno, Laporta, doncs li deu haver fet veure que no, que està capacitat i que és bo pel Barça. Doncs ja està bé, endavant.
Sí, i tant. Llavors, ja que parlem del tema de secretari tècnic, hem pogut llegir en diversos mitjans que tu proposes a Monchi. És el teu candidat?
Jo el que he dit, perquè va sortir una notícia ja fa 4 o 5 mesos a Sevilla, de Sevilla va sortir, que em relacionava amb Monchi. De fet, em van trucar alguns periodistes de Sevilla i jo el que dic és que Sevilla, Monchi crec que reuneix un perfil i una experiència que jo crec que seria interessant pel Barça. El Monchi i algunes altres persones que no han sortit publicades. Però si a mi em pregunten per Monchi, jo crec que sí, que és un nom que podria ser interessant pel Barça. I, en fi, ho penso i ho segueixo pensant.
Sí, sí, però i creus que podria marxar de Sevilla en el cas de que guanyessis les eleccions?
Bueno, jo el que he anat parlant amb ell, perquè he parlat diverses vegades amb ell, ell està molt a gust a Sevilla. I allà se l'estimen moltíssim. I aquest és un tio molt sevillista i li queden, si no m'equivoco, 3 anys de contracte. Mm. Aleshores, home, no ho sé, és clar, no ho sé. El Barça és un club molt gran, tu. I entenc que gairebé tothom que parles a tothom li farà gràcia venir al Barça. És normal,
home,
no?
Sí. És un projecte il·lusionant.
Si és el cas i es dona, doncs ja ho veurem.
Molt bé. Aquí en tenim un parell de sotana que els agrada bastant Monchi, no? La feina que fa.
Sí, no? Sí, no, fons fitxatges excel·lents.
En qualsevol cas, deixa'ns que et pregunti pel míster Luis Enrique. Imagino que em diràs que sí, que hem de dir, no?, amb aquesta temporada. Seria el teu entrenador si entréssiu a dirigir el Barça per la temporada següent?
Bueno, la veritat és que va haver-hi molts dies i moltes setmanes que no semblava clar que Luis Enrique hagués de continuar. Ell mateix s'hi resistia, si us en recordeu les rodes de premsa, eh? L'home no volia dir
sí. Si
seguiria o no seguiria, i per tant nosaltres, doncs, esclar, també hem estat pensant en altres persones, no? Clar, guanyes les eleccions el 18 de juliol, te'n fas càrrec el 28 de juliol a l'equip dels Estats Units i et quedes sense tècnic, ben te n'has de preocupar. Un cop confirmat que l'home es queda, doncs ja està bé. Em sembla que és una bona decisió.
Perquè llavors, entre nosaltres, algun dels que havíeu tantejat, així entre nosaltres li dic el pobre, algun dels que havíeu tantejat i que es pugui dir, n'hi ha algun? Algun míster que sonés?
Que es pugui dir, potser sí, però no ho faré. No em sembla que beneficia gens.
Vaja.
Ni a nosaltres, no aporta res, més que potser cobrir alguna curiositat d'algú. I no ho comentaré.
Si em permets, Ignasi.
Digues, Joel.
Ràpidament, a tu què et va semblar, Agustí, aquesta mena de renovació express i in extremis de Luis Enrique?
Bueno, mira, fins a cert punt és normal que cada candidat, i en aquest cas parlo d'aquest candidat que té la il·lusió de ser votat per primera vegada com a president, no? Que és el Barto, que es va trobar a la cadira de la presidència i l'home intenta utilitzar, ho han fet d'altres en el passat, també, intenta utilitzar, doncs, bueno, el que ell pensa que el pot beneficiar cara al seu intent de ser escollit. I, home, i una mica d'això sí que té, no? Perquè, de fet, Luis Enrique ja tenia contracte l'any que ve, no? I jo entenc que
sí,
se li veu
sí,
una mica, sentit, no?
Va ser com un... Jo em referia més al gest de Luis Enrique que no pas al de Bartomeu, però, bueno, ja t'entenc.
Bueno, Luis Enrique, escolta, al final és un professional, tu. Amb aquell li foten un contracte sobre la taula, i no, imagino que important, i diu, bueno, doncs l'agafo, si és clar.
Ok. I de jugadors, parlem de jugadors. Aquí sí que els companys, quan redactant l'entrevista nit aquí, volem noms. Qui tenim? Qui tens al sac? Quins porteries aquí? Agustí, va, bueno, home, potser, un nom.
Potser començar per dir-lo que és una obvietat, no? Que és que no podem inscriure.
Ostres, és veritat, jo ara corro molt també. Clar, seria fitxar ja algú pel... Bueno, que comença a participar al gener, ja fos. Doncs l'Aleix Vidal sí que el teníem, el tenim ja...
El gener, perquè el cas de l'Aleix Vidal, però jugadors importants, no, no és que no ho sigui l'Aleix, i se li agradi molt el barcelonisme, no?, que fa l'home. Però, esclar, jugadors molt importants de referència internacional, hòstia, tenir-los 4 mesos sense jugar, has de pensar que hi ha Eurocopa aquest any, I, per tant, no, és una situació molt complicada, la de fitxar un jugador pràcticament ha de venir l'altre any.
Sí, sí.
I llavors això, no ho sé, jo no ho sé, em sembla que és un mal moment per fer aquest tipus d'operacions, no. Sí?
Està clar, serà un any pel Barça bastant, bastant curiós i delicat. Llavors, no teniu cabres a la màniga o que es pugui saber... A veure, al final hi ha propostes de jugadors que són obertes, perquè també això t'afavora bueno, vot, llavors no sé la vostra posició.
Bueno, jo per lo que llegeixo els diaris, i no només el que llegeixo, sembla que hi ha algú que està negociant, sobretot el Pogba, no? Que és el cas més clar, sembla, que van darrere d'ell i tal, per incorporar-lo l'altre any. Jo al final nosaltres no ho farem. Jo prendre decisions per portar un jugador d'aquí un any... Hòstia, vés a saber com anirà tot, no? No. Nosaltres no ho farem.
Jo... Pots fitxar algun jugador perquè, ostres, ja ho sé que t'has d'esperar un any i poden passar moltes coses, però, bueno, també pots fer una aposta perquè no te'l prengui un altre.
Clar, que no te'l prengui un altre, home, no sé, de jugadors n'hi ha molts, tu? I quan competeixes amb els altres, no sé si és que la gent no ho entén massa, això. Aviam, tu vas a buscar un jugador i competeixes amb equips molt importants d'Europa, i tu tens un hàndicap, que és que tu amb aquest jugador no el pots portar fins d'aquí un any. Clar, el teu competidor sí que li ofereix venir ara. I això et porta, esclar, en una situació de desavantatge espectacular, que sí, potser ha d'acabar repercutint en preu, per entendre'ns, no?
Sí, sí. Però també ens trobem un problema actualment, no?, que no podem fixar-nos possiblement en jugadors de la Masia per els resultats que estan traient. I referent a aquesta qüestió, el que volia preguntar era quina és la importància que tenia la cantera en la confecció de la primera plantilla del Barça.
Bueno, aquest sí que és un tema verdaderament important. Aquest sí que ho és, perquè aquest és un tema d'essència, de projecte, de permanència en el temps. Això sí que realment és preocupant. Ens hem definit aquests darrers, no sé què, 20-30 anys, sí, per una manera de fer on hòstia, la participació de la gent de la Pedrera ha sigut molt important, i amb això sí que no podem afluixar.
És que el que ens ha portat a l'èxit i sembla que està perdent pistonada, no? Que ara no... Cada cop hi ha menys jugadors i van sonant noms com Pogba de fora i sembla que és una mica contradictori amb el model que veníem defensant des de molt lluny, com bé dius, els dins darrers anys.
Bueno, que hagin de venir jugadors de fora importants, això és perfectament compatible i és part del model, O sigui, sempre, sí, no. pots compatibilitzar amb pujar gent de baix i tenir fitxatges de referència, no? El que tu vols dir, o almenys el que jo entenc, és que és veritat que de Barça bé en avall hem perdut molta pistonada.
Exacte.
Uns anys i a més és un tema complicat, perquè no només és un tema de resultats, és un tema de sistemàtica, de metodologia, d'harmonització de totes les categories. És que verdaderament hem perdut molt de pes i aquí tindrem molta feina, perquè és urgent recuperar els nivells que teníem, perquè, com molt bé esteu dient, això és una part essencial del nostre model de club i de joc.
Agustí, mira, l'article, jo vaig cara a barraca, d'acord? Si et sembla que la pregunta és una mica llarga.
Molt bé,
l'article 10.5 dels Estatuts diu que en el cas de que el nombre de persones sòcies interessades en entrades per desplaçament del primer equip sigui superior al número del que disposa el club, aquestes s'han de sortejar entre els socis. Sí. A partir d'aquí, a mi em sembla que queda bastant clar que les entrades són única i exclusivament pels socis, exceptuant aquest màxim del 15% reservat a compromisos del club. Sí. Els estatuts no hi diu absolutament res sobre el fet de reservar entrades exclusivament per les penyes, però el cas és que a la passada final de la Champions a Berlín un 15% de les entrades es van destinar a compromisos del club i del 85% restant, un 20%, que eren unes 3.500, es van bloquejar exclusivament per les penyes. Aleshores, correcte, tenint en compte que, segons dades del propi club, bueno, no sé si són del tot oficials, les ha tret d'una web del 2014, diuen que només un 10% dels penyistes són socis.
Sí.
La meva pregunta, bàsicament, és si això ho trobes just i si mantindries aquesta política de discriminació positiva, digue-li així, envers la penya si ets president del Barça.
De nou, són dues coses separades. El que segur és que és un incompliment estatutari.
Exacte.
Això és inqüestionable. No pot discutir-ho ningú. A més, van ser ells, precisament, qui van fer aquesta modificació.
Exacte, exacte.
Per tant, escolta, podem discutir si fem, si no fem. El que segur és que van contra els estatuts. Claríssim.
Però tu, el programa, Agustí, no hi porta res respecte a aquest. Un incompliment tan flagrant i d'una cosa tan important pel soci com és acudir a una final de Champions,
sí,
i que han molestat tant el soci, jo, en el teu programa, perdona si m'equivoco, però no hi havia res referent a això.
De què? De la distribució de penyes?
Referent a la distribució d'entrades i al fet que hi hagi un cupo d'entrades reservat a penyes i que no hi hagi un control sobre si aquestes entrades reservades a penyes són destinades a socis. I per què els penyistes tenen més dret que els socis a tenir entrades.
Però com ha d'anar amb un programa electoral, això, home? Si els estatuts són ben clars...
Agustí, el programa electoral hi portes, per exemple, coses referent als lavabos del Camp Nou.
Home, això és molt important. No els lavabos, no. La construcció del Mini, un palau blaugrana de 120 milions d'euros, obres a l'estadi per valor de 50 milions d'euros, en el programa hi porta inversions patrimonials per 200 milions d'euros. Tu m'estàs dient que en el programa hauria de portar una cosa que és òbvia, perquè és òbvia, que és que els estatuts s'han de respectar.
i que, per tant, no s'hauria de reservar...
Programa, no sé, deixa que t'ho expliqui, un moment. El que no porto cap punt al programa és que diu respectaré els estatuts del Barça. Collons, és que no cal, és que em sembla que és una obvietat.
Es dona per suposat, no?
Sí.
Ara parlant del teu programa i de les propostes, ja sí. Tu vas fer, bueno, tu i el teu equip de campanya heu fet 100 propostes que es poden llegir a la teva pàgina web, i una que m'ha fet que sí. M'ha cridat l'atenció és això de contribuir a la creació de la Superliga amb els grans clubs del continent.
Sí.
Això és factible? És possible que això es faci? Això com es fa? Això tu creus que passarà? Perquè és un tema que se n'ha parlat molt, se'n parla molt, és una conversa bastant de bar, de dir, hòstia, bueno, es diu molt, tu, jo no vull anar a Getafe, jo vull jugar sempre contra els més grans d'Europa. Això representa una mena de supressió de la Lliga Espanyola i una mena de supressió de la Champions, i ajuntar-ho i fer una lliga de grans equips europeus. M'agradaria que em diguessis com ho veus i si veus, sobretot, si això és factible, si això passarà els propers anys.
Sí, primer, estic content de poder fer un programa amb 100 propostes, que pel que jo sé, alguns candidats i alguns importants, no hi ha ni programa, que jo sàpiga, hores d'ara. Dic dels dos importants, eh? Com a mínim està content per donar aquesta proposta, que la gent com a mínim les puguem discutir. Segona, que hi ha una discussió que s'arrossega de fa anys, on hi ha posicions diferents. La UEFA bastant més favorable, eh? Altres organismes no tant respecte de la idoneïtat de crear aquesta Superliga Europea. Això és un debat viu, constant, permanent. I una cosa és que surti més o menys als mitjans, però castellà. Jo el que he decidit en el programa, perquè em sembla que aquest sí que és un tema transcendent, és posicionar-me ja en programa electoral. I jo crec que la línia, per dir-ho així, estratègica, i així ho faig, del Barça ha de ser posar-se al costat de la creació de la Superliga Europea. Claríssim. Llavors, que ara que em dius un límit temporal, jo veig possible que tinguem la Superliga Europea en 4 o 5 anys, no ho veig. No ho veig. Aquí això és un conflicte ja ni tan sols de calés. Ja és un conflicte gairebé, diria, polític.
Però econòmic també, perquè això multiplica els costos, sí, però... ni que sigui només amb desplaçaments, evidentment.
Bueno, no. Això va contrastat amb els ingressos, que superen en molt.
Ah, bueno, sí.
El contrari de la Super... L'argument en contra de la Superliga no és l'econòmic. L'econòmic és a favor, sempre.
D'acord.
La dificultat política, eh? Que en el moment que tu potencies la Superliga Europea, què vol dir? Que baixes una mica el nivell de les lligues, per dir-ho així, estatals. Has de pensar que les lligues estatals són una eina importantíssima política de fer eix d'estat i de país. Per tant, esclar, els governs, per dir-ho malament, que m'entenguis,
les federacions
no tenen cap interès, per dir-ho així, que les seves lligues els hi baixin de potència. Però econòmicament, clar, tot és favorable a la Superliga.
La postura d'Agustí Benedito és jo guanyo les eleccions i nosaltres des del Barça donarem suport a una iniciativa així i que, a més, la veu realista.
Bueno, de fet, jo crec que el Barça ja s'hi ha posicionat, a nivell de UEFA, d'estar a favor de la Superliga. I factible, la veig factible, jo de fet la veig irremediable. Una altra cosa és el límit temporal. Però que això acabarà amb una Superliga Europea, si analitzes una mica en previsió, estic parlant d'anys una mica a venir, I tal com va el mercat i com va tot, a mi em sembla que serà inevitable, home.
Andreu, té moltes ganes de veure aquesta Lliga Europea.
Jo tinc moltes ganes de veure aquesta Lliga, perquè estic molt cansat de que està treballant 5 dies i cada cop arriba el cap de setmana i hagis de jugar al camp del Getafe a 2-0. I amb Messi amb guants, vull dir, això s'hauria d'anar...
Trigaràs uns anys, Andreu, això costarà.
Endavant, Manel, doncs.
Aviam, Agustí, un tema bastant... Bueno, bastant delicat i que tu t'has posicionat des de ja fa bastant de temps, és la publicitat de la samarreta del Barça. Sobretot la publicitat que hi ha ara mateix, que és Qatar. Tu fa temps que t'has posicionat frontalment en contra de que Qatar financi el Barça, fins i tot potser només la samarreta, i has arribat a dir que l'estat de Qatar finança l'estat islàmic, el jihadisme i el terrorisme. Bueno, no és que ho afirmis, això de fet és fefaent i això és així. Llavors, això és una acusació molt, molt, molt contundent. Et volia fer un parell de preguntes sobre el tema. La primera és que tu, a més d'això, has afirmat que la Junta de Rossell i de Bartomeu té negocis personals a Qatar, perquè més enllà del fàstic que provoca l'estat de Qatar, això seria un cas de negligència claríssim d'aprofitar el club per enriquir-se o per tenir negocis personals. partir d'això la pregunta és què es fa? O sigui, aquesta, això es pot fer i que aquesta gent no assumeixi les responsabilitats, donat el cas que se'ls demostri que ells han tingut això? Pregunta més concreta, perdona. En el cas que guanyis les eleccions, Agustí Benedito iniciarà una acció de responsabilitat contra Rossell, Bartomeu i etcètera per cometre aquesta negligència que, si fos certa, és claríssima?
És que tornes a dir dues o tres coses, totes elles importants, però que no estan relacionades. Que Qatar o que diner qatarí està finançant l'Estat Islàmic i els germans musulmans, no és que ho digui el Benedito, tu. Ho sap
no,
tothom.
No, 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 això és
així. Ho sap tothom, sí. Per tant, no és que sigui contundent. És que és una evidència, no sé si contundent o no, no? Però ho sap tothom que vol saber-ho, no?
Correcte.
Que ells han tingut relacions amb Qatar. Hòstia, el Sandro, jo ho recordo, i ho recordo, i ho ha dit ell, perquè recordo el vídeo, que encara el tinc, que deia que el seu principal client era Qatar. Què estic dient? Que no hagi dit ell. Ho sabem tots, el Sandro abans de ser president ja feia 5 anys que feia negocis amb Qatar, i no se n'amagava ni se n'amaga ara, de que fa negocis amb Qatar.
Llavors, ara s'amaga una mica, eh?
No, el Sandro no. El Sandro no se n'amaga, el Sandro no. El Sandro no se n'amaga mai. De que fa negocis en Qatar. Tampoc podria, eh? És molt evident. Eh? La negligència, ben bé quina seria la negligència. Ells fan negocis en Qatar, bueno, negligència. Escolta, això va una mica amb l'ètica. El president que, hòstia, jo recordo, jo el 2009 vaig deixar el Barça, eh? Perquè el Jan Laporta va acabar reconeixent que havia facturat 10 milions d'euros a l'Uzbekistan, eh? Que és una altra història, sent president del Barça. Llavors, la negligència quina és? Una cosa, si tu vols, ètica, moral, no? Més que no pas, perquè des de l'EU legal ho és. I, per tant, aquí no cap, no cap una acció judicial, entenc jo, eh? No cap, crec. No és un delicte fer negocis en Qatar. Els que tinguin l'estómac per fer-lo, escolta, que el fotin, jo no tinc, ara, delicte? Jo crec que no ho és, per tant, no se'ls hi pot fotre una demanda o una querella per això, eh?
Llavors, si tu no tens l'estómac per fer negocis amb Qatar, tu entenc que triaries un altre patrocinador i la pregunta és si hi ha empreses disposades a pagar les quantitats que està pagant Qatar i si es pot prescindir fàcilment de Qatar.
Però és que això, que jo sé que la pregunta me la fas amb molt bona fe i segur fruit del desconeixement, no tu, o la gent que ho diu, no? Però aviam, escolta, la samarreta del Barça és la samarreta més buscada del món. Però si amb això un no en té prou per pensar que en el món hi ha moltes empreses interessades, només cal mirar una mica, eh? Manchester United està cobrant 81 milions d'euros per la samarreta, tu. El Chelsea, no el comparis amb nosaltres, hi ha un fabricant de llantes, de rodes de cotxe, que li paga 55 milions d'euros per la samarreta. Jo, quan algú em pregunta seriosament si hi ha alguna altra empresa al món interessada en el Barça... I és que em sembla que m'ho fan de broma. Jo dic, collons, clar que n'hi ha, hòstia, moltes.
Com per exemple quina?
No sé, jo crec que qualsevol de les marques que patrocina qualsevol equip de futbol, si pogués, ho faria amb el Bar. No sé, és que em sembla que és d'una lògica tan forta, tan contundent. Defensar-ho altre seria dir que només Qatar t'interessa en patrocinar el Barça.
Agustí, no, una sí. Cosa referent a això. Sí. Però tu series partidari de ficar publicitat a la samarreta o te n'aniries només a posar Unicef?
Això és una altra cosa.
O creus que és imprescindible posar una publicitat?
Bueno, primer, ni que sigui només per dialèctica. L'alternativa a posar-hi publicitat no és posar-hi Unicef.
No posar-hi res, publicitat,
eh? Val, ho dic perquè...
No, o Acnur.
Sí. No. O no posar-hi res.
O no posar-hi res com tota la vida.
Com tota la vida, no? Perquè, esclar,
per això, què faries?
L'alternativa a Qatar sigui Unicef, eh? A mi m'agradaria molt, t'ho dic de debò, a mi m'agradaria molt portar la samarreta i que em perdonin neta. Molt. Com ho he vist tota la meva vida, tu. Neta del tot.
És
possible o no és possible renunciar a 70, a 80 milions d'euros l'any, que és el preu de no portar-hi publicitat? Jo, tal com ells deixaran el club, ho dubto. Però fins que no estigui dintre i no conegui la realitat dels números del Barça, no em puc estar-ne segur. Les meves sensacions és que tal com deixaran el Barça, no tindrem més remei que seguir publicitat. Aquesta és la meva impressió.
Perfecte. Deixa'm fer-te una pregunta, que he estat repassant el teu programa electoral de l'any 2010,
sí.
I trobo que hi havia una proposta que feies en els socis no abonats,
sí,
perquè poguessin accedir de manera gratuïta a les retransmissions per televisió dels partits del Barça, i trobo que és una proposta que per mi em sembla bestial, o sigui, és una de les millors propostes que he sentit mai.
Sí.
Aquest cop, entre les 100 propostes, no l'he trobat, aquesta.
Sí.
És perquè és difícil?
No
has pogut parlar amb les televisions i ho has trobat més difícil que l'any 2010?
Bueno, primer, hem fet una altra proposta pensant en els socis no abonats, que és a qui fèiem aquella proposta. Jo crec que prou interessant, que l'any 2010 no la duíem, eh? Si has vist el programa, has vist que sí, m'hi comprovés que com un mínim de 10 partits oficials per temporada, els 50%. Socis no abonats tindran un mínim d'un 50% de descompte, eh?
Correcte.
Això està aquest any en el programa, no estava l'altre. Per què l'altre no hi és? Bueno, has de pensar que a partir de l'any que ve no, perquè l'any que ve els hi hem venut a Movistar, però a partir de l'altre els drets són col·lectius. Sí? I, per tant, la negociació, per dir-ho així, amb el proveïdor, amb el que ens compra els drets, ja canvia. Jo en aquell 2010 el que pensava era agafar-me en roures, per dir-ho així, no? A Mediapro,
sí,
i fer-li entendre que, hòstia, per 40.000 persones potser podria fer un esforç i en el nostre contracte pues intentar que ho hagués fet i que fes un preu diferent, no? Dic, escolta, tens tants centenars de milers d'abonats, hòstia, premia'm amb aquests 40.000 i els hi fas un preu diferent. Clar, això ha canviat ara, eh? Ara l'interlocució no és que sigui els roures, no. És que és tota la lliga, com coneixeu segurament, que els drets es negocien, sí, col·lectivament. Per tant, la interlocució ja ha canviat. Ara ja, amb això ja estem fotuts, ara.
Sí, sí,
sí, sí, sí. I llavors, referent a la samarreta, que com bé dius és probablement la més buscada del món i la més valorada, creus que el contracte que tenim amb Nike, òbviament, està desfasat?
Bueno, aquest és un tema molt interessant. El contracte amb Nike, com potser sabeu, és un contracte que es va firmar l'any 2006 per 10 anys, 2008-2018. El propi contracte diu que s'ha de començar a negociar la renovació d'aquest mateix contracte el primer semestre de l'any 2016. Per tant, fins d'aquí mig any no començarem a fer-ho. I desfasat, desfasadíssim. L'últim contracte que ha firmat el United amb Adidas, potser sabeu que han firmat, sí, per 940 milions, sí, d'euros per 10 anys. 94 milions d'euros cada any. Nike ens en paga 32 o 33. Certament, com tenim un tema que també tinc al programa, per cert, si us l'heu mirat, que és que jo proposo de recuperar el marxandatge, cosa que ha fet Adidas, i és veritat que ara amb Nike, a través d'FC Marxandatge, que és aquesta empresa que coparticipem amb ells per explotar marxandatge, gairebé ens deixa uns 20 milions d'euros l'any. Per tant, en aquests moments estem ingressant 52, 51, 53 milions d'euros. Jo el que dic, que primer, torno a dir que potser és lo significatiu pels que ja entenen, que recuperem el marxandatge, igual que ha fet Nike i Adidas, i espero que ho explotarem de millor manera, i el contracte, evidentment, que queda desfasat, home. Hòstia, si ens estan pagant 35 milions d'euros.
I tant, i tant. I llavors, però seria... Voldria renegociar el contracte amb Nike, o és més partidari d'una marca com Under Armour, que està sonant amb bastant força, que pot fer una oferta al Barça?
Bueno, jo no crec que Under Armour hagi... No crec que hagi fet cap oferta, crec. Tampoc és el moment, Perquè ja et dic quina és la seqüència contractual, Però Under Armour i alguns altres, clar, són per la mateixa raó que parlàvem de la samarreta abans, no? Perquè, clar, perquè la samarreta del Barça és molt buscada. Jo crec que la preferència número 1 ha de ser Nike, entre altres coses perquè ens coneixem i som molts anys. Ara hauran d'estar a l'alçada, també t'ho dic, Jo no sóc ex-treballador de Nike, Jo ni tinc cap problema aquí, Per tant, si ells estan en un nivell competitiu acceptable, doncs seran ells, perquè la cosa anirà molt bé. Però si no estiguessin a l'alçada, que tampoc ho veig, doncs òbviament que obrirem el mercat, si és clar, només faltaria.
Les ratlles horitzontals, què et semblen, Agustí?
Bueno, jo t'he de dir que quan la vaig veure la primera vegada, hòstia, em va fotre bastant mal d'ulls. T'ho he de dir, Però també...
Ara ja t'agrada més.
Hòstia, no sé, en veig moltes. Sé que s'està venent moltíssim, molt, molt. Potser la que més s'està venent. I aquesta samarreta s'acabarà venent molt, Té un rotllo raro, perquè, esclar, nosaltres, és que els nostres estatuts fundacionals de l'any 1899 ja diuen que les franges són verticals, Però també és veritat, si no som puristes del tot, que hi ha gent que ara s'està exclamant perquè les ratlles seran horitzontals, escolta, i portem anys que cada dos per tres juguem de coloraines, i no són ni horitzontal ni verticals, és que no hi són, eh? I no sembla que hi hagi...
No ho sé, tu, a mi la samarreta... Qui perd la identitat, Agustí, estarem d'acord amb això.
Digues. Perdona? Digues.
Qui perd, diuen Joel, que qui perd els orígens perd la identitat. Ara us deixarem a tu i en Joel mano a mano per anar acabant i per no prendre gaire més el teu temps.
Vinga,
passarem a la secció d'en Joel, que es tractarà d'unes preguntes molt breus, el típic qüestionari que fan ara tot arreu, però ja veuràs com en Joel segurament ens fa passar una bona estona amb les seves preguntes. Endavant.
Vinga, fotem-li. La primera, s'ha de ser ric per ser president del Barça?
Bueno, has de tenir la capacitat. Nosaltres, aquests 77.600.000 euros que són aquest any d'avals, ens els repartim entre els 17 membres de la Junta Directiva. Per tant, com a mínim, has de tenir una capacitat que un banc t'avali amb un import superior a 4 milions d'euros. I, a més, has de tenir algú de cèntims per financiar una campanya. Per tant, aquestes són les condicions econòmiques.
O sigui que sí, que s'ha de ser ric. D'acord. Vale. Si ets president, qui manarà més, tu o el Messi?
Home, el Messi que mana, i és normal perquè és extraordinari, en tot cas ho fa dintre de l'àmbit del primer equip de futbol, que jo sàpiga.
Sí, tu creus això?
Sí, el Barça és molt gran, i s'han de prendre moltes decisions,
ja sabrà,
és únic, i el Messi en el futbol, home, doncs que el Messi és el millor, és que el Messi no en tindrem un altre, tu, i és normal que un jugador extraordinari tingui un tracte extraordinari, és normal, home, és normal.
Quan se li hagi de dir que no, li sabràs dir que no.
En el Messi se li hagi de dir que no, a què?
A un augment de sou, per exemple, que tu no creguis justificat en el seu moment.
Home, si crec que no és justificat, ja et dic jo que serà que no. Segur. Si crec que no és justificat, segur. Segur que
pròxima
no.
Pregunta. El Museu del Barça porta el nom d'un delinqüent. El canviaràs?
El Museu del Barça canviarà el seu nom, segur, si jo sóc president del Barça. Sí, segur.
Me n'alegro. Si guanyes, faràs fora Airedo Braida o comptes amb ell?
No, tu vols dir que me l'hi trobaré? Que ha firmat contracte d'un any més?
Li van fer el contracte més llarg que el mandat.
Trobaràs emmanillat en els lavabos.
Amb en Reixac.
Si continua, que no ho sé, si continua, és evident que el Braida, el Reixac... Bueno, i els altres dos ja fotran al camp, perquè això vol dir que el Mestres i l'altre i el Bordes ja no hi són. No continuarem, no. Anem per una altra línia.
D'acord. Estàs d'acord amb aquesta gent que diu que el Barça, que el Camp Nou s'anima poc?
Estic bastant d'acord que no som la millor afició del món animant. Això em sembla que no cal ser massa... Ja m'hi poso jo el primer.
Sobretot en un Barça Getafe a les 4 de la tarda d'un diumenge...
Nah, però és igual, qualsevol partit, som així. És una cosa curiosa, perquè quan ens desplacem, quan anem a un altre camp, canviem una mica. Però quan,
bastant,
en general,
canviem bastant.
És allò del seny i la rauxa, no?
No, jo no sé què té l'estadi, que almenys em passa a mi, que quan seus allà en aquella cadira, no sé, és com si... Però bueno, no som l'afició de la millor animant. Una altra cosa, que ja sé que no m'ho has preguntat, que és un tema molt important, que és el tema de la grada d'animació. Això sí, que això sí que ho tirarem endavant. M'he compromès perquè he trobat la fórmula, he trobat la manera, i no sé si aquesta setmana no. Però la setmana que ve farem una roda de premsa i explicarem exactament com farem la grada d'animació. Farem la setmana que ve, això.
L'escoltarem atents. Una altra pregunta. Quin ha de ser el paper o l'estatus del Cruyff en el Barça? Ràpid, aquesta,
Cruyff és un tio que jo, esclar, jo soc nascut l'any 64, vol dir que quan va venir Johan, jo i aquell dia em vaig quedar ja flipat, per sempre més. He estat molts anys al Montanyà, saps que ell hi té casa, nosaltres hem tingut casa, el conec molt, tinc una molt bona relació i el respecto moltíssim amb el Johan, i és un dels actius inqüestionables del Barça. Jo, president del Barça, m'agradaria tenir l'oportunitat de, quan convingués, poder-li demanar el parer. Si la pregunta
sense ser president d'honor...
No, correcte, jo imagino que anaves per aquí.
Sí.
Jo, la presidència d'honor, primer, hauries de modificar els estatuts per crear-la. Sí? Perquè no existeix.
Sí.
I si haguéssim de fer una modificació d'estatuts per fer un president d'honor, home, mirem que sigui una presidència una mica... Collons, que no diré que unànime, no?
Ja.
Una presidència d'honor una mica que estigui... Cruyff representa, malauradament, representa gairebé la divisió, la meitat del Barça. Una presidència d'honor... Si parlem en sèrio, i el que no estem buscant és brega, hauria de ser una presidència més o menys, més, que no sé si la trobaríem, però més o menys acceptada per tothom.
Difícil, difícil. Ara el que demanaré, Agustí, serà ràpidament que em diguis un adjectiu per cada un dels precandidats del Barça que, diguéssim, més empaque tenen, sobretot a nivell mediàtic, d'acord?
Va, vinga.
Bartomeu.
Bartomeu.
Un adjectiu, eh?
Un adjectiu. Bartomeu.
Hòstia, no obscur, sé obscur.
No, no sé, un home fred. Va, un home fred.
Ja en la porta.
Anava a dir un home calent. No, que m'he agafat el seu dic.
Mira, ja tenim el fred i el calent.
Es podria malentendre. Un home vehement.
Toni Freixa.
Vehement. Toni Freixa, bueno, aquest també és bastant vehement, no et pensis, eh? Toni Freixa, un tio...
Pelazo, podria ser Pelazo.
Un tio, com ho diríem, el Freixa, què en diem?
Hauries de dir Tevi.
No, un tio valent, deixa'm que digui valent.
Un tio valent?
Sí que ho és, sí.
Vale, Jordi Ferrer.
Ah, aquests dies l'he conegut. El Jordi Ferrer...
Normal. Hòstia,
un tio... Com ho dieu? Com?
Normal, proposen per aquí.
Normal, clar, seria normal, no?
L'altre dia li va dir el Godall. El dia que es van presentar aquesta gent al Col·legi d'Enginyers, recordo, va dir som gent normal. I el Godall salta al Twitter i diu, hòstia, gaire normals, no s'hi heu d'avalar 77 milions d'euros. Però bueno, va estar bé l'Alfons. El Jordi Ferrer, no sé, un tio, em sembla, amb les idees clares.
I l'últim, en Major.
En Major, el Jordi Manu, Major. Avui m'he vist, tu. Feia que Jordi no veia Major. Molt de
avui
temps.
Avui estava al Palau.
Allà al Camp Nou. Això... Sí, el Palau, amb això de les signatures, estava per allà. El que no hi era a la porta, no l'he vist. Però amb aquest sí que l'he vist. El Major, un home... no sé, un home sensat. Sensat, va, tu, sensat.
Molt bé, Agustí, doncs fins aquí les preguntes curtes, eh?
Gràcies, Joel. I ja, gràcies, Agustí, que avui no podem parlar més temps. Ha sigut un plaer tenir-te aquí, poder-te preguntar aquestes coses. Espero que hagis estat a gust.
Molt a gust, de veritat, gràcies.
I tenies un altre dia, perquè, a veure, també ens han quedat algunes coses més a preguntar, i algun tema com el de les penyes, que si vols fer un últim posicionament respecte a aquest avantatge que tenen els penyistes no socis en trobar entrades per anar a la final...
No, abans, quan ho contestava, heu volgut canviar...
Sí, també ens ha trobat una pregunta.
Dit, és que no ho portes en el programa, m'ha dit, exactament. No
deixem estar aquest tema. Quina és la teva posició respecte a això, el fet que un penyista no soci...
En el programa no es pot portar, perquè en el programa no cal portar-hi un punt que hi diguis respectaré els estatuts del Barça.
Totalment
és clarament un incompliment. Mentre els estatuts estiguin com estiguin, ara sí que contesto, els estatuts s'han de complir...
Val.
Els estatuts diuen que el 85% d'entrades són pels socis. Pues, hòstia, no fotem invents. Si són pels socis, són pels socis. I els penyistes, alguns d'ells, o la majoria d'ells, no són socis. Mentre els estatuts estiguin així, no es poden donar entrades a les penyes. És claríssim, cony. Sembla que és clar, això.
Ara t'escolto, Agustí Benedito.
Tienes mi voto. Aquí tens, perquè n'hi ha un parell d'aquí a la Sotana que són socis i, clar, han d'acabar de decidir el seu vot. Així que segurament amb això avui els hi has deixat ben clar.
Em sembla que el Bartomeu diria que ho té una mica pelut perquè l'acabeu votant aquí. Em dóna la sensació, m'ha semblat.
Sí. Moltes gràcies per tot, Agustí. Un plaer i fins a la propera i molta sort amb el que queda de com se'n diu d'això?
Gràcies a vosaltres.
De campanya.
Gràcies a vosaltres. No, you could have been a wonder, taking your touches to the sky.
You couldn't take it on the tightrope. No, you had to take it on. I ja es va acabant la Sotana d'avui, nanos. Andreu, què? Com has vist això avui? Què tal?
Bé. És el primer cop, és el segon cop que entrevistem a un precandidat. Segurament Benedito és el que sembla, dels dos que hem entrevistat, els dos que sembla que passarà, que segur que passarà el tall. I, m'ha semblat que coses que ha dit són molt sensates, altres coses segurament no s'ha mullat del tot, però segurament quan vagi transcorrent aquesta precampanya les anirem sabent.
Sergi, quina opinió tens d'aquest bon Jan que ha vingut avui?
Bona, ens ho hem passat bé, no? Una bona estona.
Sí.
No com en Joel, que s'ha quedat amb ganes, encara de fer-ne algun altre, Joel?
No, home, jo estic relativament content perquè... almenys al final hem aconseguit que es mulli amb això de les penyes, que era com una mena d'obsessió que tenia. I em sembla un bon paio. sembla molt paio.
Encara s'ha quedat pendent preguntar-li què n'opina de la gent que es cola a les finals de Champions sense entrada, no?
Ara, ara.
Manel?
Manel,
això és lamentable i no s'ha de fer, la veritat. I, a més, no cal valorar-ho perquè ja ho posa els estatuts que no t'has de colar a les finals de les Champions.
Tu, i la Copa Amèrica, nanos? No hi havia secció especial Copa Amèrica per fotre resultats?
Calla.
Interessantíssim. No m'he perdut res.
Allò és rugby, no futbol. O sigui, trobo dramàtic que tinguem a Leo Messi a Xile, que és ple hivern, que el tio juga amb samarreta tèrmica i que li estiguin cosint a patades. Això, mentre crec que Messi hauria d'estar en una platja paradisíaca on un tio li anés portant les caipirinyes que ell demana.
Com a Neymar,
també,
no?
Un dia parlarem de Neymar i aquesta mena de campanya de demonització de Neymar i de les hòsties que li foten a cada partit i com acaba sempre rebent ell mediàticament, que no és el moment avui. Però ja en parlarem.
Sí,
mitjans de Madrid,
crec que a diferència de Messi, ell salta més fàcilment, que ojo, que el que va dir Jordi Alba té molta raó, que diu Jordi Alba que ell hagués saltat molt abans ja, eh?
Correcte, Jordi Alba hagués saltat molt abans. I no són només els mitjans de Madrid, sinó que no se'l protegeix com a mi m'agradaria des de Barcelona. I tant la premsa com el seu propi entrenador o com companys d'equip que li diuen que ha de canviar, quan comptes de dir que l'han de protegir entre tots.
Veig que del Barça de bàsquet no direm res.
Barça de bàsquet no em sona gens, no me viene nada por Barça de baloncesto.
Otro día hablamos.
Adéu, bon Nadal.
Apa, adéu, macos.
Adéu.